Davant això, el rus Vladimir Putin amenaça de continuar la guerra l'any que ve. Amb aquesta qüestió arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Garau.
I 5 minuts sense temps, la tercera i darrera hora d'aquest programa, en la bona companyia de Bernat Nadal, els comandaments tècnics, i volem parlar-vos dels secrets d'una dona. Ella es diu Isabel Echevarría, que amb 110 anys cada dia toca el piano a casa seva.
No sabem si cada dia toques sonata per piano número 14, opus 27, d'en Stanislav Bunin, a casa seva, però l'han trobat amb aquesta intensitat que jo crec que si toques el piano amb aquestes ganes, vulguis que no, te mantens proactiva. Segons ha explicat ella mateixa, sempre ha fet esport i manté una vida molt activa i pensa que per envair bé, més enllà de les comoditats materials, hi ha l'efecte de la gent que t'envolta. És a dir, no tot han de ser coses que se puguin tocar, coses tangibles, sinó que també sentiments i sobretot sentit acompanyat és important per arribar bé en aquests 110 anys. Aquesta notícia la podria lligar amb el centenari de Dick Van Dyke, que ja el van comentar aquí fa un parell de setmanes, el protagonista de Mary Poppins, que el passat dia 13 també va fer 100 d'anys. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Clar, com que ja saps que a mi m'agrada una mica el debat, Marta Garau, Joana Maria Maroto, volia demanar-vos si estan preparats per viure tant de temps i si ets sostenible que visquem tant d'anys. Van Dyck va explicar que havia arribat en els 100 anys perquè fa esport 3-4 vegades per setmana i perquè, va dir ell, ha desterrat l'odi de la seva vida. Però a una vida eterna, o per aconseguir una vida eterna, seríeu capaços de fer esport a les totes i no odiar ningú?
Ara estava un
perquè poc... jo crec que a mi això m'acostaria.
No, fixa't que jo li compro aquesta part, sí. Però la que m'acosta més són les 3-4 vegades a la setmana mantenir aquesta freqüència
en el gimnàs. A mi se de sodi, també t'ho dic. Però bé, així com evoluciona el món, paga la pena viure tant si la vida que ens espera no és tan meravellosa? Vos agradaria ser eternes o una mica més eternes d'allò que ja sou?
Ho tinc claríssim, jo, Maroto.
Vos escolt.
Mem, jo sempre he dit el mateix. A mi allò que m'acostaria més de tenir 110 anys és anar perdent familiars o ser éssers estimats perquè, bueno, ja m'ho començo a plantejar, que per ventura hauré de dir adéu a moltes persones que estimi, això és allò que duc pitjor, ho duc fatal. I després penso una altra cosa, ja sabeu que jo sóc super prociència, però penso que moltes vegades jugava un poc a ser Déu, no? I també no hem d'anar en contra de la naturalesa, per dir-ho d'alguna manera. En el final, que volen viure 200 anys, va un poc contra natura, penso. Tot i que, evidentment, envair i fer-ho amb bona qualitat de vida és el millor que ens pot passar. No tenir malalties, tenir una bona bellesa, no bellesa, sinó bellesa en veí bé.
Que també, la bellesa en vila vial sí, també de vegades és important.
Però ho dic perquè al final, a ser eterns... quina peresa, no?
Mira, si hem de ser eterns, que ho siguem tots. Perquè és el que diu una Joana, si han de començar a partir un, si tu te quedes, vaja, quin gust, ser etern.
No, eh? A mi no hi comptis. A mi, l'eternitat estàs... me fa peresa. En tinc 46 i me'n sobren 34.
Ala!
Ja, no diguis això, exagerat, per favor.
És que troc hem mitificat sa vida per sobre de les nostres possibilitats.
Però tu imagina que te trobes bé, que damunt estàs jubilat i tens temps per fer tot el que més t'agrada.
No vull frivolitzar. Tens salut, tenim feina, a que nostre més o manco estan tots bé, no he tingut pèrdues importants a la meva família, però també dic, sa vida que duim d'haver de fer feina tot el dia amb presses per aquí... Clar, és que...
Val, però jo t'estava parlant d'un moment...
Aquest dia a dia tampoc és que sigui tan meravellós.
Jo t'estava parlant d'un moment en què te jubiles
ah,
i pots gaudir del teu temps, dedicar-te als teus hobbies, al teu temps lliure, i te trobes molt bé.
Marcar-te
per què no?
Un
Dick per què
Van
no?
Dyke.
Exactament.
No, perquè té 100 anys i encara balla, encara fa exercici.
Home, és vera que també la seva situació deu ser molt còmoda. Ara diràs això, si és que ja te coneix moltíssim.
Té ronyo no forrat.
Exactament.
Com deia Maruquita Díaz, tirarà dos pagar. És a dir, aquestes coses ajuden molt
a sentir-te feliç.
A que sa bellesa, el labio dental, sigui molt més bon.
Home, és que si hi ha una cosa que m'ho ha duit aquest món actual nostre és que algunes frases tòpiques típiques que han dit tota sa vida van perdent significat o pes, no? Allò de els dos bens no ho són tot o els dos bens no donen sa felicitat.
Ho
és
som.
Que avui en dia, si no tens dos bens, no tens una casa digna. Avui en dia, si no tens dos bens, per ventura no tens igual d'accés a certs recursos, a certes coses, no? Vull dir que... Abans sí que era molt certa aquesta frase. Els dobbers no donaven la felicitat perquè tampoc podies fer, però ara, ara no és igual.
Perdona, una bona hidratant de vespre per mantenir-te proactiva...
No fa falta gastar-se dobbers en una hidratant.
Marta,
ja t'ho dic jo.
Marta Grau, perquè tu ja vas néixer amb col·làgen incorporat, estimada.
No, però, espera, molts científics diuen que les de marca blanca te fan el mateix. De fet,
si
jo
no
entenc una d'aquestes...
Mai duria sa contrari sa directora, que és la que m'assegura sa nòmina cada mes, aquí en directe. Però sa marca blanca arriba fins a un punt. A partir de certa edat, i sobretot a partir de certs estralls que ha fet estens i sa vida en el teu cos, allò és a força de dura.
Si saps comptar, allò que t'està dient en Xisco és que necessiten canviar de marca de crema.
Jo n'he dit això.
Tu creus?
No, jo no he dit
això. Ara, indirectes això, en directe. Indirectes en directe m'encanta.
Com a títol de... una secció.
Però és la teva vida. Resumeix la teva vida.
Exactament, és meu. La meva raison d'être. És a dir, jo he viscut per això.
En tot cas, és un debat interessant, no? Què faríeu si la ciència vos pogués allargar la vida, com el cas de Dick Van Dyke o el cas d'aquesta dona, Isabel Echevarría, que amb 110 anys encara segueix tocant el piano.
Has de ser com a molt independent per voler arribar als 110, perquè, clar, és cert que no tot el teu voltant podrà arribar a la teva edat. I has d'anar assumint aquestes pèrdues com a part de la vida, però és cert que han sacralitzat aquesta eternitat i que ho vivim ja com una obsessió. Hi ha molt de multimilionaris...
Que s'acrionitzen.
Que s'acrionitzen, ja me diràs.
Sí.
Més que eterns, no volem ser immortals.
Uf.
No? Perquè eterns, l'essència de les persones sempre hi serà.
L'altre, vinga.
Avui duis un dia molt místics, però
ara,
tots, no?
Ara només mos queda citar les coples a la mort de su padre, d'en Jorge Manrique,
això,
la vida de la fama.
Això o escoltar com un poco, con un poco de azúcar.
Necessita un sucre. Si sapiguessin que se va demonitzar tant el sucre anys després,
però
aquí fins i tot que diuen que és millor que la ciència, que la medicina, imagina't.
Només diu spoonful of sugar, no diu que te
mengis ja n'hi ha d'un spoonful.
Tot el sucre.
Ja n'hi ha.
De tota manera,
Mary
Poppins,
és una cuera sencera, eh?
Una dona màgica, com els nostres propers convidats.
Vinga, anem a posar-li un poc de màgia en aquesta secció, en concret un viatge que, com deia en Xisco, estirà ple de màgia, d'aventures i d'històries que ens connecten amb allò essencial, la capacitat de meravellar-nos.
No és tan fàcil deixar-se emportar pel vent quan bufa fort com sentiments que han canviat per art de màgia. Que han canviat per art de màgia.
Un viatge que vos proposam que comença, com sempre, sobre un escenari on la il·lusió pren forma i on el teatre i la màgia es donen la mà per explicar-nos una història.
Sí, La Gran Màgia és un espectacle que reinterpreta la màgia clàssica des d'una mirada contemporània, combinant il·lusionisme, narració i també molta teatralitat. Una proposta pensada per a tots els públics que emociona, anima i fa valorar la imaginació a través del relat d'un infant que viatja per mons fantàstics a la recerca Orquestra de la Gran Màgia.
Un espectacle únic, amb una durada de 60 minuts, en català i creat per dos artistes amb una trajectòria sòlida i reconeguda dins l'escenari teatral i màgic. Avui ens acompanyen en Joan Casanyes, actor, mag, dramaturg i creador de l'espectacle, i també na Maria Garalve, actriu i dramaturga que dona veu i cos a la narradora d'aquesta història. Bon dia a tots dos, com esteu?
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt contents d'estar aquí.
Encantats de saludar-vos. La primera pregunta que vos hauria de fer és: la Gran Màgia neix com un viatge, però ja que vos veig aquí, vull demanar com era això de fer feina en parella i màgia.
Ja vas directe en el col·laborat.
Exactament.
Ja,
en allò que Balears està esperant.
Sí.
No, perquè clar, m'imagino que si el truc surt malament ja me diràs. Llavors quan arribes a casa i dius avui la truita, te la fas tu.
Va directament.
Sí, en el punt. Ja ho sap alguna cosa. Tu també fas màgia per aquí. Sí, és veritat que mos duim moltes coses a casa, sobretot si ja faig malament la feina. Perquè al final qui fa la màgia, na Maria té una part més interpretativa i més de, també de creadora, però clar, qui fa el joc de màgia, qui se la juga en públic, sóc jo.
I més enllà d'aquesta frivolitat per començar aquesta entrevista, d'on sorgeix, Maria, aquesta necessitat d'explicar una història a través de la màgia i a través del teatre? Com va ser quan vos vareu dir a sa cara, hem de fer això plegats?
És que, clar, això ve d'una suma de moments de que en Joan fa màgia, però ell sempre li ha interessat també incloure sa teatralitat, sa dramatúrgia, ses històries, poder explicar coses amb sa màgia. I ell ja ho havia anat fent, però és vera que junts vam dir, ho feim així, jo en aquesta història sóc metge narradora i si fa falta en qualque moment me posa a interpretar un personatge perquè sa història evolucioni, i ell fa més el joc de màgia també teatralitzats i amb
sí,
tot.
Però per definir-ho com a concepte seria com una màgia teatral. O màgia teatralitzada.
Un espectacle...
Sí, és màgia amb teatre, amb una teatralitat, però també és un teatre amb màgia.
Ah, mira, quasi m'agrada més aquest darrer, no? Teatre sí. Amb màgia o màgia... Sí, és el mateix, però...
És tot. Al final, sí. Els jocs de màgia s'utilitzen... Perquè al final és un espectacle de màgia i manteix l'estructura tradicional dels espectacles de màgia, un espectacle a l'italiana, demostratiu de jocs de màgia. Però aquests jocs de màgia estan embarcats dins una atmosfera i dins un context que també mos ajuden a avançar la història. I és un poc el que feim. La màgia, el que està passant, mos ajuda també a orientar-nos i a dirigir-nos.
És el motor, la màgia, realment, és l'objectiu i és motor.
Fixeu-vos que la màgia té moltíssims anys i no ha mort. A mi me fascina, no?
Sí.
Com ha aconseguit perdurar en el temps un concepte tan antic?
És com els teatres. El que fa interessant és que està constantment a punt de morir. I és aquesta cosa.
La ràdio també ens han matat moltes vegades. Eh?
Aquesta frase ja és la segona vegada que avui la sentim en aquest programa, perquè abans en Pere Quecles ha parlat de professions que sempre estan com a punt de morir però que mai acaben de morir. I fa referència a la seva feina d'advocat, no? En aquest cas, la màgia tampoc mai mor, no?
No, perquè és necessària. Al final necessitem un poc d'il·lusió a la vida. Per això també, vull dir, estem plens de ficcions, ens agrada molt veure pel·lícules, veure sèries, escoltar la ràdio, veure coses, necessitem històries, ens agraden les històries.
Comprar loteria.
Necessitem aquesta utopia, poder-la tocar, i la màgia ajuda un poc en això. La màgia és en aquest moment de... La màgia és l'art dels desitjos, necessites desitjar i creure i tenir esperança.
Sí. I ara que parlem tant de IA, la IA pot fer mal a la màgia?
No crec, perquè al final són dos universos molt, molt diferents. És a dir, la màgia se viu en directe damunt d'un escenari i allà la IA no hi té cabuda. Ara, el que fa és que siguem més incrèduls davant del que veiem i no gaudim tant del que és realitat. Això me desespera un poquet, aquest tema. Perquè ja no hi ha res en què pots creure. I és vera que la màgia és una ficció, també, i és una mentida.
O tot el contrari, serà tan exclusiu en un futur que la gent faci màgia i que siguin persones reals. No? Que tal vegada guanyarà encara més. Podria passar, eh?
Pot ser, sí. Sí, és vera, és un escenari interessant.
Ei, això amb persones reals. Vos imagineu, no? L'anunci. Màgia amb persones reals.
És com allò que diuen, no? Que el cinema ha evolucionat tant, ha fet 3D, 4 dimensions i tot, que han acabat inventant el teatre, saps? Que és com, joder...
Tornar, no? Sí. Els inicis o s'arrel.
Clar, el teatre, que sol tenir públic, com a base, bàsicament perquè el negoci tiri cap endavant i també perquè si no, no tindria sentit parlar una platea buida, volia demanar-vos, que a vegades ho repetit sovint, que el públic és un element primordial en el vostre espectacle, que és allò que aporta, o en quin mood, com diuen els moderns, ha de venir el públic a veure aquesta funció.
Ha de venir animat i amb ganes de participar i si no volen participar tampoc no els obligam.
T'anava a dir, si ets un potsull, com és el meu cas, que a mi no m'agrada fer coses, a mi m'agrada que m'agrada rebre inputs, però
ja
no,
ja ho he vist, ja, que no
però no, però no participar, també seria un espectacle per jo.
Exacte, sí, sí, jo tampoc no m'agrada tenir foco com a públic, però no, el té qui li fa ganes, qui vol, és un joc i respectar molt a la gent, com a tot el públic, i qui puja damunt l'escenari és perquè realment li fa il·lusió. Hi ha molts de nens que li fan il·lusió, o també adults.
Perquè llavors, en Cassanyes i tu has desenvolupat ja com una certa psicologia de persones màgiques que pots triar entre els màguels allà i dir, en aquest màguel li pot fer il·lusió pujar a l'escenari. Ja teniu pipell amb això?
Clar, és que al final com a intèrpret ja tu veus qui està responent d'una manera o d'una altra. Tu tens com un radar de tothom qui hi ha en el teatre i veus qui està amb una predisposició per sortir i disfrutar. Que sí, com puja damunt l'escenari volen veure que disfruta aquella persona amb nosaltres.
Desenvolupes un sentit extra que fa això, que comences a llegir la gent i pots saber quina gent serveix per aquest joc, quina gent serveix per aquesta altra.
Has de tenir molta psicologia.
Sí, i això se veu tant en l'expressió corporal com en, no sé, desprèn una cosa. Això també passa com fas hipnosis.
I aquí li fascina més la màgia. Nens, adults, hi ha un perfil d'aquestes persones que diu, és que aquest està desitjant que el tregui.
D'entrada, els adults petits volen pujar a l'escenari tant sí com no. Però el que passa que els adults són més escèptics. Però arriba un moment que potser el lot, com que ja entra dins aquest món de fantasia i ja està acostumat a tenir aquestes emocions, no li destaca tant, però a l'adult, ostres, li remou alguna cosa que no recordava. I és molt interessant.
Veure adults tan emocionats, sí, amb tanta il·lusió, no acostumam a veure aquestes cares.
I per ventura molt fa molta falta.
I fa molta falta.
Perquè també supos que l'espectacle canvia, no?, segons l'energia, sí, o la resposta del públic. Vull dir que al final allò que tu perceps de la gent també vos condiciona una mica a vosaltres.
Sí, de fet, el públic decideix moments cap on va l'espectacle. I l'espectacle pot canviar completament pel que diguis públic. Mm.
Això també denota una capacitat d'improvisació, que aquí la part teatral també juga i te posen en un compromís que has de saber resoldre.
Sí, 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 100%.
Sí.
És la part més complicada, m'imagino.
És complicat tot, eh? És un espectacle complex.
És complicat la part teatral
i la part
que el número
màgica
surti bé, també.
Clar, la part de la màgia.
La tècnica. Quantes vegades pots arribar a assajar? Ara me centro en la part de la màgia en concret, després parlarem del teatre.
És difícil de dir, perquè al final de trajectòria ha d'haver uns 15 anys, uh-huh, i clar, hi ha coses que ja no s'assagen perquè ja estan completament integrades dins,
sí,
meu. Altres, per exemple, a nivell textual, demà tenim assaig, i dissabte també, intensivíssim. Depèn un poc també de... Clar, aquest és el segon any que fem aquest espectacle. Ja vam assajar abans, i ara simplement és refrescar-ho.
Ja està rodat.
Sí, queda dins la memòria corporal, això.
En Joan no assaja. Sí, això és un problema. Que
mira, així m'agrada. Torna'm a obrir esmelona de fer feina en parella. Que troc que l'hem tancat massa aviat.
Estava intentant com a dissodir-ho, no?
En Joan no assaja. Tu has vengut, estimada Maria, vull a reivindicar-te.
Però no, Maria no es cura.
Necessites una mica més de disciplina.
Però, fora. Sí, és un crac, i ell ja es veu, fa molt bé, té aquesta seguretat, però jo, per confiar que és espectacle de màgia...
Clar, per tenir un poc de tranquil·litat vital...
Sí, no? Perquè jo a cada joc de màgia estic amb el cos tret, però ell ja sap perfectament que li sortirà, però jo no ho sé. I jo estic...
Però perquè tu passes pena, diu, ai, si en Joan s'equivoca, ai, si...
I si no surt, però ell té tanta confiança que sortirà bé... Però jo no, jo encara no.
Confiança basada...
En l'experiència.
I en la tranquil·litat segur de tenir-te de vora.
Sí, sí,
però també...
M'ha salvat més d'una vegada.
Clar,
m'ha salvat moltes vegades.
Amb ses alertes, però també amb el text i tot, que diu, demà tenim assaig. L'ha anat posposant, l'assaig. El tenim demà perquè dissabte tenim funció. O sigui, ja no...
Una informació que Balears ha de conèixer.
Una bona manera de fer publicitat a l'espectacle.
No, és que la gent que vengui a veure-vos i comprovi que ho teniu, com deus tu, integrat de l'any passat, diran, és que això és màgia.
Preciós. I clar, com pots assajar un text que has d'improvisar?
Mm.
Ah, i ens sembla aquesta...
Però és un amic meu, és un amic i company meu, que sabeu aquí de vora, que diu sempre que fins i tot les coses improvisades s'han de preparar.
Sí,
ja també
no,
ho penso.
De fet, en màgia no només tinc un plan A, tinc un plan B, un plan C i un plan D. Vull dir, hi ha diferents sortides perquè no surti malament. Perquè una cosa que jugava un avantatge és que els espectadors mai saben què passarà. D'aquesta manera, si no passa, quan tu pretens que passi i passa d'una altra manera, que aconsegueixes salvar, que tens preparada també, també funciona.
Però jo me poso nerviosa, ja, si sí, passa això.
I Maria, a casa, en què s'anyes, has de fer màgia? Per exemple, tu t'has fet unes torrades amb un trosset d'avocat i ell fa... I acaben sent de Nutella.
No, acaben desapareixent.
A mi això m'enamoraria, les totes. I qualcú que és capaç de canviar una torrada cotranga i convertir-la en una obra d'art seria meravellós.
En Cassanyes fa una altra màgia.
En Cassanyes,
sí. Oi.
Mem, per favor, lleveu-me sa música. Joana Maria Maroto, què saps tu de sa màgia i sa vareta que fa servir en Cassanyes?
Per ahir vine, Maria.
Joana, no és el moment, Joana, no és el moment.
No, encara que he notat una petita confessió que... Jo, per Balears, obriré aquest meló si és necessari.
He tirat una canya a Maria, perquè, clar, no sabia si ara no sabia sortir-se'n d'aquesta Nutella.
No, això no ho fa, però sí que fa desaparèixer menjar, sempre.
Clar.
I... No fa molta màgia, però perquè... Fa menys de com em feien al principi. Jo no era molt fan de sa màgia a l'Uso abans.
Ja tenim un festival de màgia.
Sí, i fèiem un espectacle de màgia. Però perquè, clar, també desconeixia jo sa màgia, i aquesta màgia típica d'un mag prepotent amb cartes que t'ha de demostrar que en sap més que tu...
Has tingut una mala experiència amb un mag prèviament? En el passat?
En el passat, amb tots els que se m'apropaven, jo...
Igual la van treure d'Anna Maria de públic.
Possible, o qualque cosa, qui però...
Qui sap, un trauma infantil.
No, i bé, en Cassanyes va passar per l'escola de l'Escorial, de màgia, arran de Harry Potter, hi ha molta de gent, molt de màguels, a qui els fa il·lusió passar-se màgits. No sé si t'ha passat mai tenir nins que sabien de màgia i te començaven a vigilar com a de reull per saber...
Per endevinar els trucs, vols
truc
dir?
On era.
Tothom. O sigui, això passa molt a l'estat espanyol. Hi ha diferents maneres d'entendre la màgia. Per exemple, Amèrica és completament diferent, és curiós. Però per aquí, també per Europa, no sempre és aquesta cosa més racional, tenim tendència a entendre el joc de màgia com un desafiament que has de descobrir, com un puzzle que has de fer. I això, clar, per una banda, permet no gaudir tant de l'impossible, d'aquesta sensació, però també, una vegada que els enganyes, gaudeixen-los d'una altra perspectiva. Sí, hi ha molta gent que intenta saber el joc, intenta... Fins i tot tenim petits que no tenen filtre, ho diuen, però s'ho inventen completament. No, tens un xip de baixa màniga que fa que vengui un coni... No
hi ha xips.
Però ells ho creuen i veuen així, se'n van feliços de pensar que tens un xip.
I que per aventura t'han descobert, no?
Clar,
ells descoberten en Cassanyes.
Sí.
I, no obstant, és més quasi emotiu viure sense saber, no? I per què no? Deixar que la màgia...
A mi
m'agrada. Dit abans que mancava un poc de màgia, no?
Sí.
En el dia a dia. Per què hem d'endevinar? Per què hem de saber?
Jo hi ha jocs de màgia que no sé fer.
I que no saps el truc tampoc? O que
no,
com a màgia...
I que no vull saber. Perquè no, normalment, clar, ja tinc una trajectòria, ja tinc una formació... La majoria de coses que veig sé com funcionen o tinc un mètode...
Quin és el més difícil de la història?
Wow.
Un Houdini, per exemple.
Supos que fer desaparèixer l'estàtua de la llibertat deu ser complicat.
Perquè aquí ja entrem en un altre tema de sugestió mental.
Sí, aquí necessites dos més, un pressupost per poder fer bastant elevat. Clar, és el més difícil és el que puguis arribar
a
preparar, a somiar. Sí, no té límits a màgia. I al final, com ets simple, la tècnica més funciona.
És que, clar, també hi ha un punt de no perdre innocència, no? Tu dius, no vull saber tots els trucs,
no,
però aventura també
saber.
Aquesta és la màgia, no? Que no tot se sàpiga i que no se conegui tot i que tinguis encara aquesta il·lusió per la màgia.
Com aquell que ens va Manuel Carrasco, no deixes de soñar.
No deixem de somiar ni molt manco, i jo crec que podem aprofitar aquesta ocasió per veure-los i somiar, recordant.
La gran màgia, que veus dissabte, però tenir una tournée preparada, crec que en Cassanyes ho té tot apuntat en el mòbil per dir-nos on el poden seguir.
Apuntadet, sí. Mira, comencem aquest dissabte en el Teatre de l'Aró, a les 6. També el dia següent, el diumenge 21, estarem a Vilafranca. I dilluns 22, a Esporles. Després descansarem un parell de dies perquè veiem dies de festa. I el dia 27 estarem a Bunyola, el de matí. Dia 28 de desembre a Petra i dia 30 a Sa Pobla.
Per tant, sí. Petra, Sa Pobla, Bunyola, sí. Alaró, Esporles...
I després per gener...
Seran llocs màgics.
Sí, per gener tenim Calvià, dia 25, i dia 31 de gener, Set Salines.
Sereu per tot?
Maria, que la màgia ens acompanyi. Però per Nadal i per sempre.
Sí.
Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. 11 i 28, uns consells, continuem.
dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame,
pues. Al día, IB3 Radio.
IB3 Radio es entretenimiento.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim. Infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor. Per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Va, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Més rebem la visita de la nostra estimada Maria Clar per parlar de l'actualitat del cinema, les sèries, les celebrities internacionals. Per on comencem, Maria?
Hola, bon dia. Bé, avui no és molt d'actualitat, perquè avui dono un programa ben nadalenc, ja que queda una setmana exacta per Nadal i l'ambient festiu ja és per tot.
I may not always love you.
Pues, de què pot sonar aquesta cançó?
Ara,
era sa opening song d'una sèrie d'un matrimoni mormó que se deia True Love, d'HBO.
Ostres.
Que era d'un home que estava amb tres dones que empraven aquesta dels Beach Boys. I llavors també, bé, ho poses guió, però jo ja ho sabia, és el final d'una pel·lícula que m'encanta.
I que no és, Marta, tu la saps?
No, encara no, no he arribat encara.
Pues, lo factuali. La cançó bueno, final de l'Ofactuali.
M'arranyareu moltíssim, però com a amant del cinema no l'he vist encara. Sí, bueno. És una assignatura pendent.
Jo tinc una relació
d'amor... És una pendent.
Jo tinc una relació d'amor-odi a l'Ofactuali. Ja és que abans sempre la mirava quan coneixia qualcú, que per Nadal, quan llegaves per Nadal, solies mirar aquesta pel·lícula. I en dos, tres dies s'acabava la relació.
Ah, ja començava. Ah! O sigui, tu vas tenir com una espècie de mal...
Sí, de malestruc.
Sí.
I a la tercera vegada que vaig veure que això esdevenia una mena com de mal costum, no costum és masculí, de mal costum, vaig dir, s'ha acabat. I en el meu ròpid no l'hem vist mai plegats.
Toma
13
ja.
Anys.
Ostres. Pues millor no la miris, per si no cas.
Si no l'he mirada en 46 anys, no me posaré a veure-la ara.
Sí,
no. Sí, cosa que me carreguis meu
sí,
matrimoni.
Sí, i jo te donaré les raons.
Per una banda, me sabria un munt de greu que te separassis.
Sí.
Però per l'altra, que se confirmàs el mal averany de lo faig, li seria meravellós.
Totalment. Però jo, Marta, te vinc a explicar avui per què l'has de veure.
Vinga.
I per què l'he vist ja tantes de pics. Jo sempre la vaig 3 setmanes abans de Nadal. Sempre. O sigui
quasi com un ritual.
Sí, però perquè la pel·lícula va així, perquè comença amb una compta enrere 6 setmanes abans, 5 setmanes abans, te va contant, no? I, bueno, ara... A mi m'encanta també perquè surt la verdadera realesa britànica, que no són reis, no són res d'això, són en Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, l'Alan Rickman, o sigui, llegendes.
El Celsia.
Eh?
Alan Rickman, el Celsia.
Exacte, sí, meravellós, no? Però jo trobo que és una pel·lícula que s'ha de veure cada Nadal, perquè crec que té un missatge molt guapo i molt atemporal, que és que fa, jo crec, que s'aveï tant, i que és, bàsicament, l'amor. Són aquestes petites històries d'amor que se van connectant una darrere l'altra, perquè és vera que ara, i això és la meva opinió, crec que el Nadal és cada vegada més material, més comercial, no? Sempre són tendes, regals, i està molt bé, regals. Però és vera que jo crec que l'amor se'n va tots un poc que és l'amor, i passar temps amb les persones que estimes i la família, no? I a cap i a la fi, regals, doncs... Pues, és algo secundari. Jo trobo que la fa actual i el que més m'agrada és l'amor i el desamor.
Una mena d'amor, com aquella novel·la de César August Jordana. Un amor molt cisetero. Ho dic perquè no és que hi hagi molta diversitat a lo factuali.
Claro, això és posar aquesta primera, però després ves altra. Momento, momento. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. O sigui que jo defens aquesta pel·lícula i, a més, jo crec que una de les escenes que sempre me fan plorar i crec que és una de les escenes més emotives i més tristes és la de quan Emma Thompson descobreix que el seu home li ha posat ses banyes. En aquella escena veiem dolor, en Johnny Mitchell sonant de fons. I l'actriu ho va explicar fa uns dies a una entrevista.
It was easy, really, to do. I knew what being heartbroken was felt like, so it wasn't difficult. We did it about, I don't know, 4 or 5 times. Richard Curtis sniveling in the corner, which is very funny.
Pues ella, bàsicament, el que està dient en aquesta entrevista que va ser fàcil de fer, perquè sabia que era... sabia el que era sentir-se amb el cor destrossat. Diu que entén quan la gent plora, però que no vol plorar, i ho ha d'amagar. No hi ha ningú que no sàpiga què és realment, i especialment una dona que té fills, que s'entera de que li han passat ses banyes, i trob que és una escena realment desgarradora.
I amb una música meravellosa.
Sí.
I've looked at clouds from both sides now, from up and down, still somehow it's cloudy.
Però sabeu per què sap que s'està destrossada?
No, és que ara sí que estic regirada. Per favor, conteu.
Sí, sí, perquè el seu ex-home, que és en Kenneth Branagh, que és, bueno, que és també un actor
britànic,
que no sé si he dit bé el seu nom, però bé, jo ho he intentat.
El més Branagh.
Branagh, bueno, pues això.
Ai, que repel·lents que tu, sí. A la vegada.
Perdó.
Perdona, jo no havia dit res per ell, ja que...
I damunt de la vegada,
bueno,
no. Uns repel·lents...
M'heu de corregir, també.
Un home que ha adaptat darrerament gairebé tot obra d'Agatha Christie. Mm. Meravellós.
És vera.
Mort al Nil.
Ah,
Assassinat
al Orient
Express,
sí.
Mort a Venècia.
Sí, és vera. És vera, totes aquestes.
Però què li va passar?
Bueno, pues el seu examen li va posar a Espanya a Helena Bonham Carter quan gravaven la pel·lícula Mary Shelley's Frankenstein. I li va posar... I ell no se va enterar mai. I ell ho conta. Conta que no...
Mira, quina estranya parella, eh? En Branagh i en Bonham Carter. No m'apeguen gens.
No, i més que diuen que Bonham Carter i el seu homo,
en Tim Burton del que ell temps, clar.
Tenien un túnel.
No, tipo Frida Kahlo, Diego Rivera... Jo crec que això és mentida.
Això
ells vivien a cases diferents, un poc com el matrimoni dels artistes. Però no sé si tenien un túnel o no tenien un túnel. En tot cas...
Bé, no... túnel Carpià segur que en tenien, tot.
Avui festival de l'humor. O sigui... Maria, què mos contes? Bé,
bueno,
aquesta qüestió?
I jo crec que, com a part del col·lectiu,
sí?
Vos he parlat de Carol. Crec que, ara que com deia en Xisco, hem de posar un poquet de pluralitat aquí, un poquet d'inclusisme, a part que m'ha pareix una pel·lícula totalment preciosa, ja no xerrant de col·lectiu o no col·lectiu, crec que és una pel·lícula increïble. I cada pic que la veig me destrossa. Me destrossa el cor, i sí, i no, i és constantment que juguen les meves emocions. Em pareix que Todd Haynes, que és aquest director d'aquesta pel·lícula, tracta aquesta història amb una delicadesa excel·lent i no pot tenir dues millors protagonistes, en aquest Blanchett i na Rooney Mara, que interpreten Carol i Therese, respectivament. Jo trob que és simplement magnífic, o sigui, tot és magnífic, les interpretacions, la intimitat que tenen, la història, el guió, la complicitat que tenen les dues actrius i, evidentment, per índol, bueno, per ja, ses interpretacions que elles donen, no? I ja gairebé ja no sabeu cine com aquest. Ja no, almenys, no he trobat una pel·lícula...
Crec que està molt bé recomanar pel·lícules que no tenen per què ser pel·lícules d'actualitat.
No.
No? A vegades, sí, tenim molta oferta a les plataformes, ja quasi costa posar-se d'acord per triar una sèrie, per triar una pel·li. Ostres, anem temps enrere, que tenim joies.
No, i totalment. I a més, en Todd Haynes, que crec que és un director que tracta molt bé el que és el tema de la perspectiva, el tema de la posta en escena. És a dir, és un director que crec que se va influir molt per aquells directors dels anys 50, no?, quan volien fer un canvi en el cine, i ell va ser un molt adelantat en el seu temps. I sempre tot té aquestes històries, i a mi és el que més m'agrada. I Carol m'apareix una pel·lícula molt íntima i també un poc el que sempre ho penso, que elles mos fan partícips de la seva petita aventura, que per elles és un món. I nosaltres estem allà com a espectadors, literalment, veient com creen aquesta història de molles, que a mi m'apareix tan guapo.
Sí, a les pel·lícules...
No, que s'estat, que recordo una mica aquells melodrames de Douglas Sirk, Written in the Wind, Imitation of Life, Imitación a la Vida, que l'altre dia la vaig tornar a veure, en Sandra Dee, i meravellosa la pel·lícula. És a dir, no pot dir res pus.
Tota una oda a les pel·lícules d'un temps, que aquí ens encanta rescatar. Mira, prova d'això és Xisco Nadal, que encara veu Les Xiques d'Oro.
Per exemple.
Per exemple. I que per no exemple? Se perd cap capítol. Semanalment segueixis fent això.
Semanalment. Cauen 4 o 5 capítols de Les Xiques d'Oro.
Ho dic de veres,
jo només tinc Disney Plus per aquesta sèrie, que la mir en els descansos... La mir en els descansos d'Ivetres Televisió, que sempre ofereix la millor programació, com ja sabeu. Jo només ho mir a les publicitats.
Maria, clar, com sempre, un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades... Els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Que especial aquest moment, perquè me fa molta il·lusió presentar-vos la nova novel·la d'Eugenia Moreno, La hermandad del negocio clandestino.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.
La hermandad del negocio clandestino, de Eugenia Moreno, és la història d'Anna Marta Girau, una periodista desencantada en la vida i en l'amor, que rep la missió d'entrevistar tres dones acabades de sortir de la presó i no pot imaginar el que és a punt de descobrir amb aquestes entrevistes. I nosaltres ho volem fer, aquest descobriment, en companyia de la nostra estimada Eugenia Moreno, a qui ja poden saludar. Eugenia, molt bon dia, com estàs?
Muy bien, muy contenta y emocionada escuchando esta canción tan bonita que sabéis que me gusta tanto.
Gracias a la vida y gracias a Eugenia, que s'ha tornat a animar a escriure. Segona novel·la, Eugenia, la primera que escrius en solitari. No sé si és que havia arribat el moment de tenir una veu única a l'hora de crear. Ja has dit, la primera la vàrem fer a mitges amb una companya escriptora, sí. Però ara Eugenia Moreno ja trepitja amb força.
Vol en solitari.
Así es, y la verdad es que ha sido a fuego lento, pero la verdad es que después cuando leo el resultado digo, estoy feliz y encantada y muy agradecida.
Què te va inspirar, Eugenia, a escriure aquesta història protagonitzada per Marta Girau i aquestes dones tan especials que mescles humor, un poc el teu estil propi, no? Hi ha històries personals, però sempre l'humor, perquè qui coneix a Neugin, com la coneixem nosaltres també, sap que l'humor és una premissa de la seva vida.
Así es. El humor creo que es fundamental para sostenernos y para, bueno, pues para siempre tenerlo como uniforme, ¿no? El humor, el estar contentos, ¿no? Y la idea nace pues de muchas conversaciones reales con tantas amigas que me rodean y que han tenido pues muy malas experiencias en el amor, sobre todo en las citas de apps para ligar, esas decepciones y tantas faltas de respeto. Y empecé a darme cuenta que no eran casos aislados, sino que era pues un gran colectivo. Y de ahí pues surgió la necesidad, siempre con un tono muy divertido, de crear un espacio junto a una hermandad de amigas, ¿no? Como somos las amigas, ¿no? Capaces de ayudar a cualquier amiga que tengamos pasando pues por una mala situación.
I què significa o què simbolitza per tu aquesta germandat que dona títol a la novel·la? No sé si tu tens la germandat...
Qui és que vol saber què fan?
Clar, no, jo vull saber què he de fer per unir-me a la germandat Eugin, si existeix de veres la seva pròpia germandat.
Bueno, de hecho tengo que decir que cuando en la editorial me dijeron ¿a quién dedicas el libro? Digo, es que yo tengo a toda una hermandad, tengo a todo un ejército de luciérnagas que me acompañan cada día y que gracias a ellas yo creo que también pues nos ayudamos porque de eso trata la hermandad, ¿no? Es, para mí simboliza pues los vínculos, ¿no? Que se crean desde la confianza, desde el respeto, de esas amigas que nos sostenemos desde la lealtad más sincera y profunda. Es en la parte cómica, en esas reuniones, en esas cenas de amigas donde junto con una botella de vino y a veces más de una y de dos, pues acabamos muertas de la risa, solucionando el mundo y ayudándonos entre todas, ¿no? Y al final hay amigas que simbolizan más que la propia familia.
Clar, No, dic que aquesta història, Eugenia, és d'en Helena, Neva i na Mònica, que són les tres dones que ha d'entrevistar aquesta periodista que tu has creat a la novel·la, que varen ser condemnades per segrestar diversos homes i dones que abusaven de les apps de cites per humiliar, manipular i jugar amb els sentiments d'un altre protagonista, la Camila, que és la millor amiga que algú podria tenir, segons tu mos escrius, a la novel·la. Clar, haurien d'aprendre a recuperar una mica l'empatia. Tu ara deies, aquest món de les apps, mos han convertit en una espècie com de mercat de la carn, on, com que posam foto, posam el que cercam, nosaltres mateixos ens hem convertit en productes i hem de tornar a donar valor a les persones.
A mí me entristece y me duele muchísimo todo lo que me llega cada día, ¿no? De mujeres y hombres también, ¿no? De que ponen su aplicación para ligar y de repente pues creen que han elegido a la persona perfecta, y la capacidad que tiene el ser humano para poder humillar y para poder hacer tanto daño a una persona que está en proceso de levantar la autoestima, porque muchas veces cuando pasamos por un divorcio, nos separamos o estamos en la búsqueda de pareja, lo que queremos es a alguien que nos admire. Y después de dar todo tu ser, tu esencia, tu energía a alguien y que se porte mal, pues estas tres amigas no llevaban nada bien que a su amiga Camila, que es el ser más bondadoso que cualquier persona puede tener, de repente no es ya cómo te tratan, sino luego las consecuencias de cómo queda una persona cuando le tratan mal. Entonces, a mí todo eso me resonó tanto que dije, no, tenemos que crear un manuscrito de amor propio capaz de enterrar hasta la Biblia. Que de hecho, cuando las tres son condenadas, porque bueno, es que se le va de las manos y hay tanta locura y tantas risas, pues cuando contactan con Marta como periodista para dar a conocer al mundo un manifiesto, un decreto para que las personas nos tratemos mejor, yo creo que al final, para mí, el éxito de la novela sería conseguir que toda persona que lea la novela diga, pues es que no tengo necesidad de tener que hablarle mal a alguien porque no me guste o porque me caiga mal, o porque no, porque hay que ser buenas personas y sobre todo ser amables con las palabras.
Home, i no oblidar-se d'un mateix, perquè tu ja, a la primera novel·la, Un provador llamado Deseo, ja parlaves d'autoestima, ara que mos deies, no?, la importància d'estimar-se a un mateix. O sigui que això ha seguit a la teva feina com a consigna, podríem dir.
Sí, esa es, siempre lo digo, esa es mi misión. Para mí, creo que la felicidad en el mundo, las guerras, todo se terminaría si todos nos encontrásemos mejor con nuestra autoestima. Y muchas veces cuando tú te la estás trabajando a ti mismo, de repente conoces a alguien en un momento vulnerable y que te pueda hundir de tal manera que tú después pues llores, sufres, como le pasa a nuestra pobre Camila. Cada vez que tiene una relación que no le va nada bien, pues se auto castiga, pues sin salir de casa, se mete en la cama, come más de lo necesario porque es su manera de somatizar toda la pena. Entonces, pues como Camila, me encuentro cada día situaciones no solamente de mujeres, sino también de hombres. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien lo de encontrar pareja, pero nunca sabes hasta dónde está el casting perfecto, ¿no?, para llegar a la persona que tal. Y nadie es perfecto, todos tenemos defectos, pero sí que hay una cosa fundamental, que es el ser amable y respetuoso y tener empatía. Y de ahí va un poco la novela.
Clar, i tu, Eugene, som en conversa amb Eugenia Moreno, autora de La hermandad del negocio clandestino, la seva segona novel·la que avui ve a presentar-nos aquí al dia. Has fet feina molt d'anys com a assessora d'imatge. No sé com ha influït això en la teva escriptura, perquè, clar, els temes que toques, ho parlaven a Marta, s'autoestima, també una mica s'empoderament, en aquest cas, cert tipus d'emocions. Clar, has hagut de dur molt de background personal, molta història acumulada, per poder transformar-ho després en literatura.
Así es, así es. Sobre todo la necesidad de poder convencer al mundo de lo importante que es sentirte bien contigo mismo, no solamente a nivel interior, sino también con tu propia imagen. Al final nos reciben como nos presentamos, ¿no? Y vivimos en una sociedad que es difícil ya llegar a fin de mes, todo el estrés que tenemos porque la vida nos engulle y vamos siempre como vamos, pues el dedicarnos 5 minutitos al día y ponernos ese color, que tú sabes que en esos días grises que tú estás como triste, te empodera un poquito. Y cuando te ves guapa al final, guapa o guapo, notas que algo resuena en tu interior y que proyectas mejor. Entonces yo creo que la experiencia de trabajar tanto, tanto, tanto la moda, te das cuenta lo feliz que puede llegar a ser una persona, aunque desde fuera parezca algo banal y superfluo, la importancia que tiene sentirse bien en cómo tú te ves y cómo te reciben.
La banalitat jo la considero importantíssima. Ho dic perquè és l'espuma de la vida. Per cert, Eugene, com ho compagines, això de tenir en perfecte estat de revista tots els presentadors d'IV3 Televisió i tenir temps per escriure una novel·la?
Exactament. Clar? Sí, pues yo creo que, bueno, los sueños se dicen que los sueños se consiguen siempre que uno los trabaje. Es verdad que durante el día pues voy como todos, que vamos desbordados, pero cuando llega la noche, pues a mí me gusta mi rincón de casa que tengo, que es como mi templo, mi santuario, escribir. Y es verdad que uno no puede escribir cuando está triste, y por circunstancias en estos últimos meses pues no he estado en esa frecuencia tan feliz. Pero sí que es verdad que, al igual que hay gente que va al gimnasio o que medita, pues para mí escribir se ha convertido en mi nuevo deporte, mi nueva doctrina, en sanar, en colocar, y la verdad es que encuentro siempre sitio, lugar y hora por las noches. Me encanta, cuando todo el mundo duerme, escribir. Me encanta escribir de noche.
Hem de dir, dorm poc, eh? Que ho sé
molt
jo.
Poc.
Molt poc, molt poc. I li basta. I també he de dir una cosa molt interessant d'Eugène, perquè, clar, el nostre vincle personal és evident. Ella, com a estilista d'aquesta casa, com a amiga, sempre té un somriure posat. Ja pot tenir per dins, passi el que passi o tingui la situació que tingui, sempre té un somriure i sempre fa riure, que no és el mateix. Això com s'aconsegueix, Eugène? Això ve de família, és genètica? Com aconsegueixes sempre... Siempre está contenta, sí. Contenta en definitiva.
Bueno, yo tengo la suerte, la gran suerte, a pesar de las cosas malas que van pasando en el día a día, en cada familia y demás, ¿no? Porque todos tenemos mochilas y demás, pero tengo la gran suerte de tener un padre que es la persona más divertida de este mundo, y yo creo que he heredado de él su buen humor. Aun estando, cuando esas tortas que te da la vida bien fuerte, que te vas a caer, pues yo tengo ahí ese padre que siempre está ahí, y nos reímos mucho. Y yo creo que eso pues se contagia. Y también que, aunque hay días que uno, aunque trabaje mucho la autoestima, pues no se ve siempre guapa, pero siempre intento ponerme ese labial color fucsia o maquillarme las uñas y siempre estar contenta y transmitir a la gente que me rodea, que hay que estar felices porque no sabemos cuándo nos vamos. Entonces tengo muy presente la vida, y que se va a terminar y no sabemos cuándo. Entonces, bueno, pues prefiero reír y hacer reír a la gente, y esa es mi forma de ser, es mi lema, y aunque también lloro mucho.
Pues això és molt saludable, tant riure com plorar, i molt terapèutic, sí. També. Com ho serà aquest llibre, que ens traurà un somriure de ben segur, l'Hermandat del Negocio Clandestino. Ha estat un honor fer una de les primeres entrevistes, veritat, perquè això comença ja.
Ja estamos. Ha costat un poquito... Pero ya estamos, y os doy las gracias por hacerme esta entrevista, que sabéis que os quiero muchísimo y que formáis parte de esa hermandad.
I ben orgullosos de ser-ho i de formar part d'aquest vincle tan, tan íntim que tenim. Moltíssimes gràcies, Eugènia Moreno. Una abraçada molt forta.
Muy fuerte, gracias. Adiós, adiós.
Quina bellesa de cançó, eh?
Sí. La versió de Mercedes Sosa.
Quina t'agrada més?
Clar, l'original és de Violeta Parra. Però jo crec que a Mercedes Sosa li dona un altre aire, perquè s'ha tirat com a massa folky.
A qui hem de donar gràcies, avui?
Sí, li hem de donar gràcies al propi convidat, que crec que ell és més de Violeta Parra que de Mercedes Sosa, clarament.
Bon dia.
Actualitat
esportiva del dijous.
Idò, mira, parlant de la Copa del Rei, perquè hi va perdre l'Atlètic Balears, això sí, ho va fer amb el cap ben alt, 2-3 contra l'Atlètic de Madrid, va tenir moltes oportunitats, fins i tot va fallar un penal al conjunt de Luis Blanco. Ho analitzaran tot amb en Tomàs Gibert i també amb en David Gui, però això no atura, i d'aquí a no res, d'aquí a 3 minutets, parla Iago Barrasate en roda de premsa, el tècnic del Mallorca, perquè el Mallorca té demà un partit importantíssim a Mestalla contra el València. Faran tota la prèvia d'aquest partit i parlaran de bàsquet, perquè ahir varen tenir jornada a la primera FEB. Això sí, varen perdre altres representants balears.
Us escoltem tot d'una
per ampliar tard,
aquests detalls. També feim el repàs dels continguts del programa al dia. A Eivissa i Formentera ja poden saludar. Laura Tur, bon dia. Tot d'una recuperam aquesta cridada, perdó. Clara i Mami, des de Menorca, amb els continguts del programa al dia. Bon dia.
Bon dia, el dia Menorca. Parlarem amb la psicòloga Gaby Paoli de la importància dels dinars i sopars d'empresa els dies previs al Nadal i de com sortir de l'oficina amb els companys enforteix els vincles a la feina. Després conversarem amb la sociòloga Laura Anglada per conèixer una iniciativa solidària per les persones que no tenen amb qui passar el Nadal. Ja sabem que Nadal és època molt màgica, però també pot ser una època bastant dura si tenim soledat no desitjada. A la recta final del programa ens acompanyarà la soprano Maria Camps, que interpreta la versió menorquina del cant de la Sibila, i la salutació musical serà càrrec del grup Passatemps, que acaben de publicar una cançó dedicada al Nadal.
I el dia a Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, visitarem Cabrera, perquè fa 25 anys que és parc nacional, i parlarem amb la seva nova directora, na Maria Valens, aquest santuari que tenim aquí a Mallorca. Parlarem d'adoptar animals una altra vegada, però concretament a Palma. Veurem com van en Rabassó i Antoni Torrendelles a seu quilòmetre zero per Europa. I també parlarem dels 25 anys també de l'ONG Treball Solidari.
Idò, bon cap de setmana, no, som a dijous encara. Nosaltres...
Sempre benvingut.
I tant que sí, i tant que sí. Idò, vos deixem amb aquest Is the Kind of Magic, perquè avui parlàvem precisament de la importància de la màgia, sobretot durant festes. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous.